Tinc ganes de conèixer el teu país. Ah, i també el teu gos. En Sharon i l'Abdul estaven callats. Els en veia una sensació molt estranya. Ells no van dir-se el nom del carrer on vivien. No es podien prometre res. No comprenien com, estant més a prop l'un de l'altre que tota la resta de companys, potser no es tornarien a veure més. O potser, amb molta i molta sort, trigarien molts anys a fer-ho. Es van quedar mirant fixament l'un a l'altre i cap dels dos no es va dir adéu. Un oceà immens els havia unit. Com podia ser que un mur de roca els pogués separar? Però la seva amistat era més forta que la pedra.
Has escoltat Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Gracias a esa comisión que se ha creado y que empieza su funcionamiento hoy mismo.
Ja ho sentíem, la també vicepresidenta tercera del govern espanyol ha anunciat que aquesta mateixa tarda, a 4:45, es reuneix per primera vegada el comitè d'investigació de l'apagada que presideix ella mateixa. I no deixem el tema perquè l'apagada ha fet ajornar 500 operacions no urgents i gairebé 4.900 proves diagnòstiques, tot plegat segons el Departament de Salut. Ja s'ha començat a reprogramar les proves, tot i que Salut no ha especificat les dates. Són 2.500 proves de radiologia, 355 endoscòpies i unes 2.000 proves d'altres tipus. Es treballa la reprogramació de 68.000 consultes. I l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia demana a Freixenet que reconsideri l'ERO en què preveu acomiadar 180 treballadors del grup empresarial. Els grups polítics han acordat una declaració institucional al ple d'ahir dimarts en què defensa la necessitat de preservar l'activitat industrial al municipi, recordem que afecta el 24% de la plantilla. I detinguts els tres menors denunciats per apallissar-ne un altre a Mataró. Els acusats de tractar, estan acusats, volem dir, de tractar vexatori, lesions i amenaces, i passaran a disposició de la Fiscalia de Menors. Un vídeo difós a les xarxes socials n'ha facilitat la identificació. La policia catalana investiga l'agressió i ha identificat un quart menor que presumptament hauria participat en aquesta brutal pallissa que ha generat una gran consternació a la ciutat. I a l'actualitat esportiva, pendents del Barça i de l'Inter, que se citen aquest vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i serà a partir de les 9. És tot de moment, tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 30 d'abril del 2025, últim dia del mes d'abril. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem coneixent de primera mà el Club Nàutic d'Arenys de Mar i sabent quines activitats fan. Com cada dimecres és sinònim d'economia blava. Per això la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambó, ens portarà les últimes novetats. L'Associació Catalana de Pesca Responsable ens continuarà donant consells de com pescar, però sempre de forma responsable. Coneixerem un nou llop de mar, descobrirem una nova llegenda del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui fent una expedició a bord d'un vaixell. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Rana Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, la Sílvia García, des de RadioDelta.cat i a la Lleida Bas. Des de Ràdio L'Escala hi ha en Sergi Corral, en Carles Monasterio, des de Canal Blau Ràdio, l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot preparat, així que comencem.
Esports de mar.
El món de la vela, les regates, les modalitats i les embarcacions són un món tan interessant com desconegut per la majoria de gent. És un esport minoritari, però que té el mar com a escenari, com a clar protagonista. Sovint tenim novetats de joves regatistes que competeixen en campionats d'Espanya o de Catalunya, però avui volem anar més enllà d'aquestes petites píndoles informatives per parlar de vela més abastament, i ho fem anant a Ràdio Arenys, on ja hi tenim a punt l'Oriol. Oriol, explica'ns.
Doncs sí, Marina, tens raó. Moltes vegades la sentim a la secció d'actualitat per comentar regates, tant seves com d'esportistes del Club Nàutic d'Arenys, però avui la tenim a l'estudi per parlar més tranquil·lament. Mònica Azón, bona tarda, què tal?
Bé, molt bé, bona tarda.
Parlarem del mar, de la vela. No em dec equivocar, Mònica, si dic que el mar és la teva vida.
Sí, sí, sí. No t'equivoques. I a vegades quan m'ho pregunten dic que és que porto tota la vida. Vull dir, porto de ben petitona que vaig començar fins ara, i jo crec que és la meva passió, i no hi ha dia que no m'agradi estar a l'aigua.
Mm-hmm. Parlem, doncs, d'aquesta vida, d'aquesta passió per al mar. D'on neix la passió i on neix la Mònica? Ets nascuda a Barcelona l'any 72, si no ho tenim mal apuntat, no? Del 19 d'octubre, però formada al Masnou.
Sí, els meus pares estiuejaven a Masnou, i ja quan jo vaig començar el que abans era, doncs, primer DGB, que és quan tens quasi 6 anys, van decidir quedar-se a Masnou. I aleshores jo crec que aquest ha sigut el punt d'inflexió dins de la meva trajectòria personal i esportiva, no? Perquè el fet de quedar-se a viure en una vila marinera com era el Masnou, com podia haver estat també Arenys, doncs fa que estiguessis molt a prop del mar. I un dels esports que em van deixar provar, doncs, per aquella època era la vela. Uh-huh. I al final, quan vaig haver-me de decidir, doncs era el que més m'agradava i és el que vaig seguir practicant, com qualsevol infant, sense cap expectativa de res. Al principi només vas perquè t'ho passes bé, perquè estàs a prop de casa, perquè tens amics, i a poc a poc vas veient, doncs, que van sortint els resultats, que segueixes anant bé i sobretot que t'ho passes bé. Jo crec que el principal secret és gaudir del que estàs fent.
Ho anirem desgranant, ho anirem parlant, però clar, Mònica, no et venia, no, de família, aquesta passió per al mar? Els teus pares hi tenien contacte d'alguna manera, o ho vas descobrir tu sola?
No, hi ha moltes vegades que es pensa que la vela ve de tradició familiar, que passa de pares a fills, i en el meu cas, no, pràcticament la meva mare va aprendre a nedar a la piscina de Masnou, o sigui que era una persona que no venia del mar ni a prop, i el meu pare tampoc. I aleshores sí que els meus germans, que són 2 anys més grans que jo, i que la meva germana Sandra, doncs sí que ells van començar un palet abans, però vull dir, com qualsevol saga de germans que fan un esport amb el poble, ho fan els grans i després anem als petits, però no hi havia una tradició abans de nosaltres, i la veritat és que a vegades jo considero que també és un avantatge, no? Que no tens cap pressió, perquè al final fas l'esport sense que els pares tampoc sàpiguen si ho fas bé o ho fas malament, i sobretot amb un esport com la vela, que no tens mai espectadors.
No, clar, difícil, no? No hi ha grades, allò que puguis mirar. La Copa Amèrica sí que n'hi havia, no? De grades podies mirar, però clar, la vela i més aquestes categories inicials, doncs evidentment no hi ha ningú mirant-s'ho.
No. O sigui, els meus pares em deixaven al port, sortíem, i quan tornàvem preguntaven què, com ha anat, bé, i sobretot no perdis res, això sí, no? I ja està. Però vull dir, sí, és un esport diferent. Jo crec que això també el fet de que no hi hagi contacte entre els participants, i a més, doncs, no tens la pressió del públic ni dels espectadors, doncs el converteix, doncs, en diferent, un esport a l'aire lliure com els esports de muntanya, no? Però a vegades a la muntanya pots trobar, doncs, la gent que està seguint, o el ciclisme, no? Un port de muntanya pots trobar gent, però a la vela no trobes ningú aplaudint-te quan passes la boia.
No. Això seguríssim que no. És un esport diferent, com dèiem, però clar, a sota tens molta aigua, hi ha molt de mar a sota dels vaixells, de les embarcacions. Mai has tingut aquesta por, aquest respecte al mar?
De petit, jo crec que tots hem patit algun moment de por. Jo, quan a vegades estic aquí a l'escola d'Arenys i algun nen em diu és que em fa por, doncs jo li dic, a veure, que i intento fer l'exercici amb tots els altres tècnics i dic, aixequi la mà, qui no ha passat mai por, i l'aixequem quasi tots. O sigui que jo crec que aquesta primera sensació d'impressionar-te, però el respecte l'has de tenir sempre, i això quan et fas gran ho aprens, perquè el mar pot ser molt canviant, però t'acostumes molt a viure en aquest medi i al final doncs vas fent... Bueno, has de ser prudent, sempre has d'estar a prop de la costa, si pots visualitzant-lo. També vaig creuar l'Atlàntic, evidentment, i no tenia costa, no? Però vull dir que al final sempre s'ha de ser prudent i saber quins són els teus límits i no intentar anar més enllà. I la meteorologia et dona sorpreses, però també al final nosaltres acabem aprenent molt. Sabem quin és el vent que te'n pots refiar més i quin és el vent més traicioner i quin és el vent que t'empeny cap a dintre i el vent que t'empeny cap a terra, no? Si tinguessis algun problema. Però no, no, por, no, no, vas aprenent. És com el que va amb una moto de GP i li fa por la velocitat. Doncs no, al principi potser t'impressiona una mica, però després t'acostumes, i això de tenir molta aigua a sota, al final ja t'acostumes.
Sí, no? I els pares, en aquella època, deien, em deixaven al port i quan tornaven preguntaven, i no patien per dir, ai, que se'ns ofegarà la nena.
Bé, no, jo crec que no. Jo crec que al final és un esport que el practiquem lluny, perquè estem a una milla i mitja, dos o més enllà, però no... És bastant segur, hi ha moltes pneumàtiques i sí que hi ha una situació d'algun nen que quan es troba, que embolca l'embarcació, es troba que està una miqueta sol, però al final realment estem tots bastant a propet. No, en aquest sentit jo diria que el sentiment aquest de por tampoc els meus pares no el tenien. Patien més quan agafàvem els remolcs i anàvem per la carretera que no quan estàvem navegant.
És que també, clar, la carretera a vegades és perillós. Tot té el seu risc, tot té la seva dificultat. La qüestió és dominar-ho, és conèixer-ho, i a partir d'aquí doncs les pors marxen.
Sí, perquè el que et comento de la carretera, no? Al final un tenista agafa un avió i se'n va a competir. Doncs nosaltres hem competit a tot el món, hem competit des d'Estats Units, al Japó, Austràlia, tota Europa, i excepte aquests altres continents que jugaves a embarcació, no ficaves al container, tota la resta, tota Europa te la recorres sempre amb el teu material, i no hi ha avió possible, sinó que agafes la furgoneta, a remolc i viatges. Però bueno, són temes particulars de cada esport, no?
Parlem, Mònica, de com vas començar a competir, diguem-ne, quina va ser la primera competició, allò quan vas dir, doncs mira, vaig a tal campionat o a tal altre.
Comences a competir primer les regates socials que hi ha al teu club, comences a fer regatetes fins que el primer dia et diuen, convocatòria, et portem a competir. Jo crec que la primera competició que vaig anar va ser a Castelldefels, que ja sí que vaig passar bo perquè era platja, estàvem acostumats a sortir de port i allà trencaven les onades i jo pensava, mare meva, ara com entrem, com freno el barco, com trec el timó, com trec l'orsa. Però bueno, va ser una competició molt, molt divertida, que la recordo amb molt bon record, no? Perquè era la primera que sortia fora i era el trofeu de plata i em van donar una medalleta. Vull dir, aquests records que es tenen de la primera competició, i des d'allà doncs jo crec que ja vaig anar fent tot el circuit català i a poc a poc pues, vaig passar la categoria. Primer era la categoria pues, dels més novells, després ja vaig passar al més experimentat, i l'últim any que em vaig retirar doncs ja vaig poder anar a un europeu de la classe Optimist, no? Que ja era una fita molt, molt important, però clar, ja tenia els 15 anys, no? Des dels 8 que havia començat ja havien passat uns quants anys. Però sí, la primera competició la recordo amb bon gust, però amb aquesta por que la meva, com entro a una platja quan està acostumada a entrar en un port.
Clar, és diferent, clar, sens dubte.
És molt diferent.
I a més, sí. A més que clar, que eres ben petita, Mònica, que ara ho deies, clar, dels 8 als 15 estem parlant de canalla.
Sí, la veritat és que la gent es sorprèn quan venen a lo millor fins i tot aquí al port i veuen sortir els nanos com nanos que no passen de metre i mig o menys, i són capaços de governar ells solets una embarcació, el timó i amb les onades i el vent, i realment la tècnica fa que són molt menuts els nens. Jo ara també me'ls miro i dic, ostres, que petitons, però clar, jo a aquella època també era tan petita com ells, no? Però bueno, jo crec que al final els entrenadors i a l'esport et va curtint, perquè això sí que t'ho fa, i sí que és una de les coses que t'ensenya, no? Ets molt pluridisciplinar, no? Aprendres a fer nusos, aprendre a cuidar el teu material, aprendre una miqueta la meteorologia, l'estratègia, vull dir, jo crec que és un esport bastant complet, i jo sempre dic que el que més em captiva a mi de l'esport és que cada dia és diferent. No hi ha dos dies que tinguem el mateix vent, ni dos dies que tinguem la mateixa onada, i això jo crec que li dona el seu encant, a nivell personal, sobretot.
I tant. Amb quines embarcacions has competit, Mònica? Amb totes? On hi ha alguna que no hagis provat?
La veritat és que he navegat amb moltes. L'altre dia estava amb un d'aquests voladors, amb un Wasp, i em deien, bueno, però quina categoria et falta? I dic, bueno, realment molt poquetes, no? Però bueno, he tingut l'avantatge de poder-me dedicar a nivell esportiu i a nivell professional, que això també m'ha donat moltes oportunitats de navegar en moltes classes, però bueno, l'evolució va ser de l'Òptimis fins als 15 anys, després vaig passar el 420 amb la meva germana, després vam passar, perquè Barcelona 92 ens van dir que feien falta més regatistes femenines, vam passar bastant jovenetes al 470, i després, ja després del 470, vaig passar una època que va dir, vull aprendre a navegar amb windsurf, i vaig passar a navegar una miqueta amb Mistral. Després, quan vaig acabar la carrera, vaig dir, doncs ara em passo al creuer, perquè no havia tocat massa el creuer i havia fet molta vela lleugera, vaig fer creuer. Llavors el creuer em va portar a fer el que va ser la travessa de l'Atlàntic. I quan vaig acabar, vaig tornar-me a reenganxar una miqueta amb la vela olímpica, amb un creueret petitó que van posar, que va ser quan vaig fer la campanya del 2004 i 2008. I quan em vaig rejubilar, retirar, passar a veterans, i em vaig passar a l'ILCA, o sigui, a la classe a la que ara últimament estic competint més. I després, quan va sortir Copa Amèrica, vaig començar a agafar voladors. I pel mig el meu pare es va engrescar després de navegar nosaltres, també vaig tocar el patí a vela. O sigui que jo crec que més o menys he anat fent clics a totes les categories, però la veritat és que sempre gaudint i aprenent i sobretot passant-ho bé, sí. Mm-hmm.
I si ara et preguntés quina és la que més t'agrada, l'actual, algunes d'aquestes que has fet anteriorment, la que hagis gaudit més navegant?
Bueno, jo crec que això és com quan li preguntes al pare, a un pare, qui sí, és, no? El fill que més estima, no? Jo crec que és diferent. Totes les categories tenen el seu moment i totes en guardes un bon record. No n'hi ha ninguna. Jo crec que les primeres sensacions de les primeres planejades, quan passes d'un Òptimis en 420, estàs encantat. Quan et passes al 470 també, quan et passes al windsurf dius, buah, sí que corre això amb una vela tan, bueno, amb un casco tan petit, i notes tot el peu, i quan et puges la primera vegada i surts volant amb un volador dius, quina sensació, no? Jo crec que la màgia, més que una categoria, jo crec que la màgia és de l'esport de la vela, que és l'únic moment que estàs realment desconnectat del món, sense mòbils, i estàs concentrat doncs amb la teva embarcació i el vent, i treure-li el màxim rendiment.
Només faltaria, estar sobre d'una embarcació d'aquestes mirant el mòbil i contestant WhatsApps, només faltaria això,
No és l'únic moment que el tinc modo silencio, vull dir que no se'm pot localitzar. Si no em localitzeu és perquè estic a l'aigua segur.
Perfecte, doncs home, és el teu hàbitat, eh? I dèiem que has competit en diferents categories, diferents moments. El fet de ser olímpica, de ser regatista olímpica, imagino que això també deu ser important, deu marcar, no?, d'alguna manera.
Sí, l'experiència marca moltíssim. Jo recordo a Barcelona que al final no vam estar de titulars amb la meva germana, sinó que jo vaig estar suplent. Va ser la primera vegada que vivia a l'olimpisme. Jo sóc del 72 i això era el 92, encara de l'octubre. Jo tenia els 19 anys, no havia complert els 20. I sí que marca, perquè, clar, estàs desfilant allà a l'estadi de Barcelona, ets l'anfitrió, el guirigai, bueno, el soroll aquell a l'entrada de l'estadi, i després, doncs, les altres participacions, que ja vaig estar d'esportista, doncs et dones compte que, per més europeus i mundials que hagis competit, els Jocs Olímpics sempre són diferents. És l'únic moment de tota la carrera esportiva d'un esportista que et trobes amb tots els esportistes, que estàs a la via olímpica i que estàs compartint doncs amb els tenistes, amb els atletes, amb els de bàsquet. Vull dir, jo crec que és el moment més màgic del que és la convivència esportiva, i després no hi ha res, no hi ha cap fita més important. També hi ha la part negativa, entre cometes, de la pressió mediàtica que pateixes en uns jocs que no pateixes en un europeu. Jo he sigut capaç de guanyar europeus i mundials, i en comptes no he tingut cap resultat bo en uns Jocs Olímpics, perquè jo crec que no vaig saber gestionar potser aquest canvi de pressió previ, d'entrevistes, durant i després, no? Fas molt de treball psicològic per preparar-te per competir bé a l'aigua, però segurament no has fet prou treball psicològic per estar preparat amb perspectiva. El moment que ho estàs vivint no saps per què no estàs traient el màxim del teu rendiment, però quan t'analitzes dius, segurament no estaves prou preparat per rebre aquesta pressió que rep un esport minoritari. Uh-huh. El Carlos Alcaraz, el Yamin Lamal, aquests estan acostumadíssims. Sí. Aquests tenen entrevistes cada cop que surten de pista, cada cop que surten de casa, però un esportista de vela, la veritat és que no et coneixen ni al barri, no? I llavors, clar, passes de que no et coneguin a guanyar un mundial i arribar com a favorit a uns Jocs Olímpics, i que la premsa realment saben que el nostre esport treu molts resultats, i aquesta pressió potser no la vaig saber gestionar bé.
Clar, és que ara hi pensava, eh? De fet, com a aficionat al món dels esports, és cert que aquests esports minoritaris, la vela, per exemple, en és un, només me'ls miro, ens els mirem, molta gent, quan hi ha uns Jocs Olímpics. Aquí és on ve aquesta pressió mediàtica i aquesta pressió també social, no? Vosaltres aneu competint sempre, durant tot l'any, diguem-ne, però quan venen uns Jocs Olímpics, tothom mira aquest tipus d'esports.
Totalment, és així. Vull dir, al final tothom està esperant i tothom sap que més o menys la vela més o menys des de les... Ara ens han passat els de rem, però fins ara ha estat la categoria que més medalles ha tret, no? I aleshores, doncs, pues sí, evidentment tens des del comitè espanyol, no és que et posi impressió, però tu notes que algú hi ha diferent i dins de l'equip també hi ha una responsabilitat que no notes amb les altres competicions. Estàs fent un mundial i un europeu i saps que estàs jugant a algú molt important, però no tens aquesta pressió. Però bueno, s'aprèn de tot i també és un... Ja et dic, no tiraria mai enrere, sí que aprendria a gestionar més la pressió d'aquests moments, però per lo de més, l'experiència d'haver participat en Jocs Olímpics és una experiència que és molt maca i és dura a la vegada perquè només va un per país i el trajecte que has de fer és de molt d'esforç, de molta renúncia i de moltes hores d'entrenament, però quan estàs allà realment estàs tan focalitzat amb el teu objectiu que tot això doncs forma part del teu dia a dia.
No, de fet, és pares amb qualsevol esportista de qualsevol disciplina, anar amb uns Jocs Olímpics és i ha de ser doncs un somni, no? Allò que de petit doncs vol ser de gran, vull anar a uns Jocs Olímpics, ja t'imagines que et posin una medalla i si pot ser d'or, eh?
Sí, no, jo recordo doncs això, estava fent encara el BUP, que seria el batxillerat, el primer segon de batxillerat que fan ara, i els meus treballs ja eren de Seul 88, no? I estava seguint, i ja vaig veure que el José L, i li vaig anar a fer una entrevista, vull dir que sí, que al final, quan ja comences a estar posicionat, quan ja deixes de ser infantil, comences a destacar amb júnior, la següent fita que normalment intentes és intentar arribar a uns Jocs Olímpics. També és cert que cada cop el nostre esport també s'està professionalitzant més i és cada cop més difícil i els jovenets a vegades quan em demanen consell dic heu de destacar, però penseu que ara cada cop els països nòrdics també entrenen més fort, els països emergents també estan entrenant molt fort, amb la vela a vegades podia ser més d'un país anglosaxó, però ara tenim ja els de Singapur, els xinesos, estan apretant molt fort, vull dir, els països asiàtics que no eren tradicionalment esports nàutics, ara realment estàs mirant les copes del món i estan allà davant. Però sí, molt maco, la veritat.
I tant, sens dubte. M'agradaria preguntar-te també, Mònica, que tu has tingut reconeixements al llarg de la teva carrera, a part dels èxits esportius, a part d'aquests reconeixements individuals, sents que la vela, tu mateixa com a esportista, et sents prou reconeguda socialment?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que al final... al nostre sector segur perquè la gent reconeix doncs, tot el que has fet per l'esport i les famílies també quan has estat treballant amb els nanos i com a esportista també et sents reconegut. Segurament no ets ni la meitat de conegut que un altre esport, però crec que quan tampoc no tens aquesta necessitat personal de dir, de ser reconegut, també té les seves avantatges passar més desapercebut, no? Vull dir, perquè llavors pots fer el teu dia a dia amb una normalitat més normal. Però jo crec que sí, que el reconeixement, més enllà del que et puguin fer al moment les federacions o els clubs o les entitats, jo crec que al final tu estàs satisfet amb la teva carrera professional i els teus companys o la gent amb la que tractes és els que realment et valoren i et fan veure que, pues, que valoren tot el que has fet i el que has après i sobretot a mi el que m'agrada molt és ensenyar. Llavors, traspassar tota aquesta informació és difícil. És una feina llarga, però és maca, també.
Ara parlarem d'aquesta qüestió, d'ensenyar, d'estar al capdavant doncs, de joves regatistes, tant per primeres vegades a les competicions, però aquests dies, alguna vegada que hem parlat, Mònica, em vas dir, ara que ja estic, doncs, a més, doncs, no retirada del tot, però sí doncs, que ja enfoco la competició des d'un altre punt de vista, el que vull és sortir, navegar i arribar contenta a casa, més enllà de la competició. I això a mi em va semblar molt interessant.
Sí, és que és molt important, és el que et deia, no? A vegades, quan estàs de professional, quan no és que necessites una ajuda de la beca, perquè són esports minoritaris i depens molt dels teus resultats perquè tinguis les beques ADO, és el patrocinador, quan no és la federació, no? I sempre sents un puntet aquesta responsabilitat, aquesta ser el millor a nivell nacional, llavors, clar... Quan ja al final ja no estàs, no guanyes, o sigui, ja no depèn els teus resultats del que facis i ni els ajuts, ja tens la teva vida solucionada per una altra àrea i segueixes practicant l'esport, doncs realment vas a gaudir. Vas a gaudir, a passar-ho bé i fins i tot a vegades penso, tant de bo hagués estat, quan estava professional, competint com estic competint ara, amb aquest punt de relaxació, que les coses van molt millor, que, i això és el que també molts cops, ara ho parlarem si vols, intento amb els esportistes, no? Perquè ningú els hi posem pressió, però l'esportista es pressiona ell sol, saps? I a vegades parlo amb els pares i diuen, no, si jo no li he dit res al nano, i notes que està pressionat pel resultat, llavors intentem, doncs com jo he patit aquesta pressió, el que et deia tu, de nivells dels mitjans, i he vist que a vegades no, el rendiment no arriba al 100% per això, doncs també em preocupo moltíssim. Però sí, ara jo diria que és el moment més dolç de la meva carrera esportiva, perquè si va bé, va bé, i si no va bé, doncs també. El punt que més m'agrada ara és que estic disfrutant-lo sense cap tipus de pressió.
I parlem ara, sí, d'ells, d'aquests infants, d'aquesta mainada jove, tan jovenets, que, doncs, que n'aprenen de vosaltres, dels professionals. Imagino, doncs, que tenir-te de mestra, Mònica, ha de ser, per ells, ha de ser fantàstic.
Sí. Bueno, a vegades ells inicialment, doncs, com la vida avui en dia va molt ràpid, a lo millor ells coneixen més a la gent dels èxits immediats, a lo millor Jordi Chamar, el Florian Trittel, però quan a poc et van preguntant i diuen, ah, però és un altre dels Jocs Olímpics, comencen a fer, perquè tampoc no és qüestió d'anar des del primer dia amb el carnet d'identitat a la boca.
Allà a fardar, no?
No, no és el meu estil, no? Llavors, a poc ells van descobrint, llavors van valorant més i van donant-se compte de, bueno, de qui tenen al davant. Però, bueno, jo també intento d'això. I sí, jo, ells se senten molt contents, i jo ho noto, perquè després entra el pado, com si diguéssim, doncs ho parlen, ostres, que anem a l'entrenador, no sé què, i jo també em sento molt satisfeta de formar-los, no? Perquè al final, després de molts anys anant portant diferents nanos, doncs quan te'ls tornes a trobar, els hi veus aquella miradeta d'agraïment i aquell sentiment de dir, ostres, gràcies per tot el que vas fer per mi. I jo ja et dic, i no són només els que guanyen, sinó tots els nens que han anat passant per l'escola, perquè no tots poden guanyar. O sigui, dins d'un esport, al final hi ha nens que se'ls dona molt bé i altres nens que no se'ls dona tan bé. I jo crec que la màgia és tractar-los a tots per igual i que tothom se senti superimportant. Perquè la nostra feina com a formadors és aquesta, perquè al final no tots, això ho he sentit diverses vegades també del tiet del Rafa Nadal de l'acadèmia, no tots poden guanyar. Però tots poden anar millorant dintre el seu i sentir-se a gust, és una responsabilitat també dels tècnics.
I el Marc també t'ho dona, eh? aquesta passió, aquesta vida que dona el Marc, que ho comentàvem, tota la teva vida, doncs, vivint aquesta passió pel Marc, també els infants la noten, la transmeten i segur que la tenen.
Sí, jo crec que els que ens estiguin escoltant, el mar i la muntanya són dos esports molt similars. Tot el que es faci a l'aire lliure jo crec que té un encant diferent i un condicionant diferent, però sí que el mar realment al final doncs, és un component molt màgic, no? Els que acabes sentint, i jo crec que els nens al final també acaben sentint aquesta connexió amb el mar, no? Perquè al final es tracta de llegir el vent, que dius, bueno, el vent com el llegiu, i a vegades m'ho pregunten, eh? Dic, mira, perquè allà hi ha més pressió, i llavors la gent, jo ho dic tan normal, amb una persona allà a l'esquerra hi ha més pressió, i em diuen, però tu em pots dir per què estàs veient que hi ha més vent a l'esquerra que a la dreta si jo no sóc capaç de llegir el vent, no? I dius, bueno, doncs mira, perquè el mar s'arrissa una miqueta més i això vol dir que era això, i llavors jo crec que sí, que al final si som capaços d'explicar-ho bé també es contagia aquest coneixement.
I tant. Mònica Azón, ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres aquesta estona, aquí en aquest programa. No tenim aigua per aquí, per tant, et deixem tornar al mar, que segur que ho gaudeixes moltíssim. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona. I sort i èxits als que puguin venir encara com a esportista i per tota la canalla que esteu formant en aquest esport, que també us hi vagi molt i molt bé.
Pues moltes gràcies i res, i també felicitar-vos a Ràdio Arenys per tot el seguiment que feu de l'esport d'Arenys i de Catalunya i que seguiu molts anys així.
Pensant en blau, em va anar Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Volem conèixer les últimes novetats en aquest àmbit i avui també parlarem de les concessions administratives de les marines i els ports esportius. I una setmana més ho fem de la mà de la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna, com estàs?
Sí, molt bona tarda, Marina, i també molt bona tarda a tots els oients.
Anna, escolta'm, ara ho dèiem, la intenció avui és parlar una miqueta de les últimes novetats, no?, però també d'aquestes concessions.
Sí, molt interessant el tema de les concessions, perquè és problemàtic i més que serà, perquè això és un problema endèmic, sobretot a les Illes Balears, i que si aquesta és la tendència, després es traslladarà a la llarga aquí. O sigui, en aquest sentit.
Uh-huh. Primer de tot, però, Anna, anem a PAMS. Explica'ns una miqueta, quines són les últimes novetats que ens portes aquesta setmana?
Sí, doncs interessant, perquè s'ha trobat una embarcació de 10 metres d'eslora que ha aparegut, aquesta embarcació, de fa més de 500 anys al costat de la Ciutadella. Estaven fent les obres del Mercat del Peix, de la Ciutadella de Barcelona, on estaran a l'enclau de la futura Ciutadella del Coneixement, i s'ha trobat aquesta embarcació del segle XV. I que ha pres justament el nom també de Ciutadella perquè s'ha trobat aquí. Que si volem pensar justament a l'enclau, perquè ens situem tothom, mm-hmm. és a l'entrada del zoològic, Marina, i allà al carrer Wellington, perquè ens fem una mica de reconstrucció, no?
Mm-hmm.
I hi havia uns arqueòlegs, que era Santi Palacios, que era el principal, i ja van començar a excavar l'any 23. I doncs s'ha trobat aquesta embarcació en fràgil... de fràgil conservació, però bueno, de 10 metres de llargada, 3 d'ample, i hi ha 30 esquadres que es poden veure en fotografies ben bé, i en 6 files de taulons exteriors. Bueno, és com una espècie d'una construcció d'esquelet, no ens hem d'imaginar tota sencera, Pas?
I se sap de què pot ser aquesta embarcació? Tenen alguna teoria o de moment ho estan investigant?
No, ja s'ha esbrinat, perquè hi ha embarcacions, no?, doncs al costat de la Ciutadella. Doncs és a partir d'això, s'ha esbrinat que en el 1439 la construcció dels molls artificials que es van fer doncs, a la Barcelona, la costa es va començar a transformar. Llavors, amb l'antiga barrera de sorra, que era coneguda com la Tasca, va aparèixer doncs, en format de platja. I aquests sediments, que és on s'ha trobat aquesta embarcació. Doncs això, doncs, tot són reconstruccions. La costa no és com aquests molls artificials que coneixem ara, que sempre hem parlat aquí, doncs també es feien doncs, en la Barcelona del segle XV.
Mm-hmm. Què més ens portes aquesta setmana, Anna?
Sí, doncs hem de dir també que ha començat a la Gran Mot, l'International Multishow Show, que és el Saló del Multicast, perquè ens entenguem. No? I sobretot cal de destacar, perquè cada vegada va més la tendència això dels catamarans, i diuen que el trobem una tercera part a la Mediterrània, no? I que creixerà, això és l'estudi, que això és el que volíem destacar, sobretot aquí, que passarà tindrà un creixement que ara està valorat a 1,5 milions a 5,3 bilions de dòlars. És moltíssim. I en 7 anys està fet que aquesta quota de mercat creixi, que de la 18 actual que està actualment passi a l'any 32 al 35%. O sigui que això creixerà moltíssim. Poder no es vendran, sempre ho dèiem aquí, Marina, que no es vendran les petites embarcacions, però aquestes van com un coet. Aquestes van com un coet. I doncs s'han presentat diferents embarcacions multicasc, Andalagon, Excel, Bali, i sobretot cal destacar doncs que el Beneteau ha fet un híbrid té autonomia de 2,5 perquè és elèctric a 100 nusos. Doncs aquest catamarà elèctric doncs pot ser possible en els catamarans, que això també ens ho hem preguntat moltes vegades, ostres, pot ser? Doncs tenen 2,5 hores d'autonomia a 100 nusos. Bueno, això és com de suport. Mira, bé, ara, 100%, que tu un dia m'ho vas preguntar i sempre m'ho preguntes, això de moment serà que no. Doncs ho trobarem del 23 al 27 d'abril doncs, a la Gran Mot.
Mm-hmm. Però això com ens ho hem d'imaginar? Com ens hem d'imaginar aquestes embarcacions?
Sí, aquesta és una normal. El que podem dir que Beneteau ja ha fet un esforç, sobretot en qüestió de sostenibilitat i que siguin més eficients, perquè aquest és el camí i està treballant amb això. I aquesta és una de les primeres, perquè hem de recordar que el Beneteau el 80% és destinat a exportació, però és el número 1 a Europa i és el tercer en el món de construccions en general d'embarcacions. I en la qüestió del monocasc, doncs és això. Doncs és normal, cal com ens les imaginem, doncs l'hem introduït un motor elèctric, en aquest sentit. És una petita incursió, bueno, però aquest és el camí de la descarbonització, no vol dir que en el sector del monocasc estigui aliant a la descarbonització. Doncs és un pas, és un pas petit, però és aquest de la tendència.
Sí, un pas que normalment sempre parlem en aquest programa. Anem avançant, Anna, què més tenim aquesta setmana?
Doncs també parlarem també, no deixarem França, però en parlarem del sector nàutic alemany, que és un mercat prometedor, malgrat que ara podem pensar, ostres, doncs, econòmicament està en recessió o paralitzada l'economia. Doncs en el sector nàutic, doncs, és un sector que està qualificat com a prometedor. I doncs busca talent sobretot francès, en aquest sentit, perquè Alemanya es troba com un dels mercats més actius d'Europa i dona feina a 25.000 persones. No hem parlat mai d'Alemanya, però doncs és un moment per fer-ho. I factura, en general, en les indústries de l'esport 2.530 milions, que també estan incloses no només el sector nàutic, bueno, doncs les tables, el de windsurf, totes les activitats. I hi ha un creixement doncs, del 6-8%, que ha crescut en una dècada d'aquesta indústria de l'esport. Doncs dona, quants vaixells hi ha matriculats? Hi ha més de 500.000 vaixells matriculats, és moltíssim. I té més de 1.200 ports, o sigui que és un gran potencial. I doncs, en aquest camí, doncs, el del creixement, de vitalitat i de demanda, doncs es busquen sobretot oportunitats laborals per a aquests francòfons que poder a França també ja està sobresaturada perquè hi ha molta demanda, doncs es poden mirar i emmirallar-se cap a Alemanya. I això és una gran oportunitat perquè França, sobretot la regió d'Occitaní, té es potencia molt aquest sector de la FP dual, de la formació, Doncs això també seria una oportunitat, ho diem des d'aquí, per les autoritats de la regió d'Occitaní, que sempre tenen instituts de formació, que també es poden encarar aquests alumnes que estan formant-se ara doncs, cap a Alemanya. Ho deixem aquí.
Anna, jo fa dies que et volia fer una pregunta perquè justament abans de marxar de vacances de Setmana Santa vam parlar amb un grup ecologista de les Illes Balears que demanava, entre altres coses, perquè el govern balear ha fet una reforma de la llei d'embarcacions, demanava de la regulació d'embarcacions més que de la llei, demanava d'alguna forma que el govern balear prohibís el lloguer d'embarcacions sense cap tipus de titulació. Tu com ho veuries, tenint en compte que sempre parlem que el lloguer d'embarcacions cada cop és una tendència a l'alça?
Clar, això està bé, però tampoc, a veure, tampoc com... A veure, sí i no, perquè primer s'ha de regular tot o qualsevol sector, perquè d'embarcacions que són, com diuen, fantasmes, aquestes que són de xàrter il·legal, hi ha moltíssimes, i no només que estan aquí, diguem, a les Illes Balears, sinó que sobretot venen de fora. I són, bueno, doncs jo prefereixo que estigui tot regulat, perquè si hi ha qualsevol mena de... Ja és problemàtica en si la nàutica, perquè tu, per exemple, pots posar un aerogenerador, però fins i tot no estan homologats. Jo crec que el camí ens arribaran a dir que tots els components hauran d'estar homologats, sobretot en pavelló espanyol, que ja comencen amb algunes coses regulars. Però imagina't que ens pugem en qualsevol embarcació i la majoria de gent és com l'aviació. Ostres, no ens pugem a cap embarcació que no estigui reglada, perquè tothom, la pregunta és, tothom ha fet la... No dic que sigui oficial, per exemple, en pavelló, que ara està tothom que és polac, nosaltres som doble polacs, perquè som catalans i som amb el pavelló polac. Però tothom ha fet el briefing abans de pujar, de revisar l'embarcació. Jo crec que tothom arranca el motor i se'n va. Doncs imagina't si ens embarquem i a sobre paguem un servei i ens quedem tirats pel camí. Ostres, doncs, no sé si seria molt bonic o les vacances serien del tot agradables. Aquesta és la meva opinió, Però la seguretat a les embarcacions i també a l'aviació doncs és primordial. I sobretot són molt perillosos perquè es pot causar foc de seguit. O sigui, imagina't tu si anem al tuntun. Aquest és el meu parer.
Ja una última i entrem amb el tema concessions, Anna.
Sí, també esmentar, Marina, i a tots els oients, que també la indústria nàutica doncs no està... No s'ha escapat dels aranzels dels Estats Units, està gravat amb un 20%, i sobretot hi ha un estudi de la nàutica europea, que ha fet l'estudi, la EBI, diu que, bueno, en resum, doncs que l'oposició total, doncs sobretot en aquestes tarifes, i el millor seria que desapareguessin i fer un pacte, ja que afectaria el 96% del mercat de tot el sector a Europa. I sobretot, per què aquest 96? Perquè són les petites i les mitjanes empreses afectaria. O sigui que en aquesta qüestió d'arancels, més val que que ens fiquem fil a l'agulla i que quedin esgrimits i suprimits, no? Perquè el total d'empreses d'Europea són 32.000 empreses i dona feina a 280.000 persones, que no és poc. O sigui, doncs, en aquest sentit, Trump doncs, també afecta, com no en tots els sentits, i també en el sector nàutic. I en xifres ho tenim aquí. Doncs el 96% jo crec que és bastant, eh? Hem de posar fil a l'agulla.
Estarem pendents d'això, Anna, però anem a parlar ara de les concessions, perquè és un tema que ens afecta bastant a tots, a tota la costa mediterrània i cada cop més.
Sí, i sobretot, pel que sempre diem aquí, tot el que passa sobretot a les Illes Balears, perquè clar, és l'eix de la Mediterrània, arriba tard o d'hora a la península, això és un fet, no? Doncs les instal·lacions nàutiques són estratègiques, i això és el primer punt. Són d'administració pública o privada, però sobretot hem de recalcar sempre el que sempre hem reivindicat aquí, que és un pol de turisme, que és un valor afegit, que sobretot també està basat en la restauració, no només en qüestió de ports, també hi ha la navegació de port, que és la restauració, no? I sobretot aquesta integració de port-ciutat. Però clar, això es va esmentar en el congrés, que jo ho van dir aquí, Marina, i tots els oients, recordem, en el congrés d'Ànem del mes de març, el que es va fer a Màlaga, en la seva 12a edició. Doncs clar, què van destacar? Recordem, doncs, els grans reis eren les infraestructures, els ports esportius i els varadors, i en aquest cas també les marines, eh? Doncs recordem, doncs, per exemple, el port de Sitges, que s'està renovant perquè hi ha el 50 aniversari, o la Marina Port València, que també hem parlat aquí, i amb el nou varador que es farà, també s'ha fet la concessió recentment felicitat, no? I això és molt interessant. En el cas de València, que també ho vam esmentar aquí, i en el nou varador, que s'han ajuntat empreses d'Ocibar, STP i Alonso Marí, és impossible que en aquest escenari lluiti contra aquest monstre, perquè és un fons d'invasió de capital britànic i de Luxemburg. Doncs que això és en l'any 21 ja va entrar com en el futbol nacional, això de la Liga de futbol, eh? I ara s'han anat extenent en altres, en la moda, en el luxe, en això dels rellotges, i sobretot a l'empresa Tindin, que és propietària, perquè ens entenguem de qui són, eh? Això ho han comprat recentment, que és Cortefiel i Springfield, eh? I rellotges de luxe, que també alhora estan al rugby de les nacions, imagina't. I també ha estat dintre integrat del circuit de tennis. Doncs tota aquesta amalgama ara ha entrat en aquest sector, al CB, amb el grup Tour de Marín. És moltíssim. Estem parlant de que és un canvi exponencial en aquest sentit, eh? I també el 10 de març del 25 també va agafar Marina Vela la concessió. Això no s'ha parlat gaire, no sé per què, però es guarda com si fos aquesta notícia en un calaix. I això, si aquest capital del de Marín i sobretot està a l'illa de Jersey, doncs això és un rumb totalment nou. I el problema és, per exemple, ens situem qui és el de Marín. De Marín té un plan d'expansió i ha agafat els ports de Estepona, la Duquesa, de Màlaga, la Marina de l'Est, Granada, i dues noves marines a Itàlia i Albània. És que, clar, tot això, si sumem, són 9 països i són amb 26 marines premium, perquè ho consideren com premium. O sigui que a la llarga hi haurà concessions de primera divisió, segona divisió i de tercera, o sigui, com el Titanic. En aquest cas ens situarem de primera divisió, que són aquestes embarcacions, les marines premium. I tenen 13.000 amarraments, o sigui que clar que tenen força, tenen moltíssima força. Doncs això és un greu problema i sobretot en el CEO del Codimar ho va reconèixer, que és el que va fer una conferència l'altre dia. I quin és el remei? Ell ho planteja d'aquests fons de comerç en les concessions, no? Que això és un greu problema. Doncs que, de fet, ell defensa el reconeixement d'un fons que és el comerç acumulat, l'experiència, ja perquè ens hem de recordar que la llei de ports de l'any 1969 ens hem de situar a l'Espanya predemocràtica i de preturística.
Anna, ho hem d'anar deixant aquí, molt interessant això que ens explicaves. Veurem si aquesta solució que comentaves funciona i n'estarem pendent de tot aquest cas.
Molt bé. Doncs Marina, moltes gràcies i també moltes gràcies als oients i molt bona Setmana Blava.
Igualment, Anna, que vagi molt bé.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Un dels principals projectes de pesca responsable que s'està fent a la península és l'anomenat Scientific Angle Tagging Tour, que aquest cap de setmana ha fet la primera parada de l'any, Sergi.
I això, Marina, aquesta primera parada ha estat aquí a Barcelona entre el 21 i el 27 d'abril. I com sempre, en Fede és qui està a punt per explicar-nos el que va passar i com va anar tot plegat. Fede, benvingut un cop més aquí a la Ronda Mar.
Hola, què tal?
Dèiem, doncs sí. Això, no? La primera parada de l'any, l'estrena del científic d'aquesta campanya del Scientific Angler, com va anar? Fes-nos 5 cèntims.
Doncs la veritat és que ha anat molt bé. Ha anat molt bé. Vam començar dimarts, amb la formació, una reunió de patrons per fer tota una mica de l'explicació de com anirà, com es farà, etcètera, etcètera. Dijous vam fer un webinar molt interessant sobre nous projectes, on vam presentar les novetats d'aquest any, que han estat diverses, després us les comentaré, i també dos projectes molt interessants sobre marcatge de dofins i un tema d'instrumentar vaixells de pesca de la Federació Catalana amb hidròfons, molt interessants. I divendres doncs vam fer ja el tret de sortida. Per la tarda vam fer tota la formació, la reunió de patrons, una de les novetats d'aquest any, que és que des de SEO BirdLife doncs estem treballant tema d'ocells també en el Tagging Tour. Vam tindre el Pep Arcos, que va fer una meravellosa ponència i va obrir la porta doncs a que tots els participants també treballin amb l'avistament d'ocells, etcètera, etcètera, a través de dos apps. La inauguració després, que com cada any a Barcelona la fem al Museu Marítim, i a partir d'aquí, doncs, dissabte vam iniciar l'activitat. L'activitat que va ser, doncs, l'implantació de 15 marques electròniques. Cal dir la novetat de que aquest any no tan sols implantem marques d'Ifremer, sinó Ifremer ha fet una col·laboració amb nosaltres i Imedea. Estem implantant marques d'Imedea també de tipus sònic. I bueno, doncs feia molt mal temps, vam tindre mala mar, vam tindre pluja, però el dissabte va ser un bon dia de pesca i vam poder implantar les 15 marques previstes.
Fantàstic. Què té d'especial, Fede, que la primera parada sigui just a Barcelona, que comenceu per aquí?
Bé, la primera parada és a Barcelona perquè, com sabeu, des del Scientific Angler Tagging Tour, que és, com sabeu, doncs, ho fem amb col·laboració amb l'ACPR, de fet, molts dels pescadors, quasi tots els pescadors, la gran majoria són pescadors de l'associació. La primera parada la fem a Barcelona perquè el que intentem en aquesta parada és marcar peixos de talla de primera maduresa, peixos, aquí hem marcat peixos que estaven entre 1,40 m i 1,60 m, que són peixos que aquest any seran madurs, vale, per anar a reproduir, i que han passat l'hivern al golf de Lleó.
Vale? D'acord.
De les parades que fem, perquè una de les novetats és que aquest any fem una missió també a Ceuta, vale? Aquesta és la primera parada amb aquest objectiu. La segona parada serà a Ceuta, on pescarem peixos grans, peixos que estan entrant de l'Atlàntic per vindre's a reproduir. Això ho fem el dia 17 i 18 de maig. La següent aturada, la següent parada serà a Santa Pola, just després de l'època de reproducció, per marcar peixos després de l'època de reproducció. I la darrera parada és el mes de novembre, a l'Ametlla de Mar, on el que fem és marcar peixos que no han migrat i que passen l'hivern del Mediterrani. És a dir, aquestes quatre parades estan dissenyades conjuntament, evidentment, amb els científics, i tenen objectius de marcar peixos en diferents etapes, vale, de la seva vida i de diferent talla. No? Per això estem anant a diferents llocs, que és on estan aquests peixos que busquem en aquest moment.
Abans, Fede, a la intro m'has comentat que volies explicar alguna novetat amb una mica més de calma, de coses noves que heu tingut en aquest Scientific Angler.
Sí, les novetats són, primera, aquesta nova missió a Ceuta, vale? Que per nosaltres és un repte, és un lloc on no, no, costum, acostumem a anar a pescar, i per tant pescar Ceuta ja pel tipus de peixos, per les condicions meteorològiques, per moltes coses, és una mica un repte. Hi ha peixos molt grans, vale? I una natura també diferent, vale? És a dir, compartim territori amb orques i molts altres animals, i per tant per nosaltres és un goig i una aventura nova, vale? També treballar amb pescadors que no coneixem, ja estem, fa temps que estem treballant amb ells a través de contacte i tal, per fer la selecció i tot aquest tema, i aquesta és una novetat. La segona novetat és que a totes aquestes missions, les embarcacions que venen dissabte i diumenge a marcar, es consumeixen combustible, i aquest combustible genera CO2, i aquest any el que fem és que farem l'equivalent en CO2 del combustible, col·laborarem en projectes d'absorció, vale? És a dir, que sabeu que hi ha projectes d'absorció certificats on tu pots comprar bons per absorbir el CO2 que has fet, i volem fer això perquè volem que el científic angler d'agricultura, a part de ser un event de col·laboració amb la ciència, sense ciutadana i de sostenibilitat, també sigui un event on no deixi petjada, no? Ja fèiem la recollida i fem la recollida de plàstics, però a més ho volem compaginar amb l'absorció aquesta de CO2, no? La tercera novetat és aquest aquesta nova línia de treball, que és els ocells, vale? És a dir, que tot el científic angler de les diferents missions estarem amb una persona de CEO formant i explicant i sensibilitzant els pescadors que venen sobre la necessitat també de avistar les aus i de passar aquesta informació a les APPs que ells tenen. I les dues últimes novetats són aquesta que et comentava abans, de col·laboració amb IMEDEA, un científic de les Illes Balears, que on també posarem marques, i també que en relació al doctor Bernat Hereu de la Universitat de Barcelona, del projecte RESMET, l'embarcació de marcatge portarà tot l'any un hidròfon, anirà passejant per tots aquests llocs i podrem anar captant també si hi ha peixos amb marques acústiques i els anirem rebent, no? És a dir, hem augmentat la col·laboració amb la ciència, hem augmentat la presència, el número d'emissions, i hem tirat endavant també aquesta iniciativa, és a dir, d'ampliar els nostres compromisos amb el medi ambient d'absorbir el CO2 aquest que generem en aquestes missions. Aquestes són les grans novetats. I, bueno, i l'última novetat és que tenim nous pescadors, ampliem la xarxa de col·laboradors, i això ens fa, evidentment, molt feliços també.
Fede, ho explicaves, o ho deies, o ho citaves abans de passada, una cosa que jo havia vist consultant, trastejant per al vostre Instagram, això del Plastic Fishing Challenge.
Exactament.
Explica'm una mica.
Bé, nosaltres ja fa molts anys vam començar amb la col·laboració amb Suzuki, que Suzuki tenia un projecte molt interessant de neteja de mars, de cuidar el mar, i amb ells vam crear aquest Plastic Fishing, que és algo que fem sempre que des de Scientific Angler organitzem un event, i intentem que la gent aquell dia, a part de pescar peixos i fer el que toqui, marcar-los, deixar-los anar, mesurar-los o el que sigui, també recollir tots els plàstics que trobin, no? I aquest any, doncs, bueno, pues, amb la persona que porta comunicació vam decidir que no calia que ho féssim nosaltres sols, no? Sinó que, doncs, ho ampliem a que tothom que estigui, vagi a mar, reculli els plàstics i ho etiqueti com amb aquest hashtag que has dit, i, bueno, pues, igual al final d'any hi ha hagut alguna sorpresa,
Esperem-ho. I clar, el que acabes de dir ara, que estaves molt content de que s'hi sumi més gent, quants veu ser pescant? O sigui, quants col·laboradors s'hi van sumar aquí a Barcelona?
Aquí eren 50 pescadors repartits en 13 barcos.
Molt bé. I és una xifra que preveieu que es mantingui durant les diferents parades d'aquest any? O...
A veure, nosaltres no busquem que hi hagi molts pescadors ni molts barcos. Nosaltres les jornades de marcatge les fem per invitació, perquè aquí no hi ha ni inscripció ni tot això, sinó al contrari, intentem que se sentin còmodes, fer un sopar gratuït per tothom, entregar les camisetes commemoratives, regals als patrocinadors, etc. Aleshores, cada tagintura en funció del número de peixos que hem de pescar i de la localització, etc, fixem un número màxim de persones. Aquí doncs ens va semblar que el número, igual que per exemple doncs a Ceuta, serem menys. Vale?
Què us suposa baixar fins a Ceuta? Suposo que tant per l'organització com també per l'equip de pesca, perquè m'has dit que aneu a agafar, en aquest cas, grans tonyines.
Sí, a Ceuta, la pesca que farem a Ceuta en aquesta època serà una pesca al curricant que fan allà, un curricant arrossegant uns esquers que gairebé fan 30-37 centímetres de llargària, perquè no se'ls enganxin ni se'ls claven a dins. I això requereix doncs de tripulacions molt expertes i d'equips especials, equips molt, molt, molt potents, vale? Per això doncs tots els barcos, gent molt experta allà, que hem estat triant, i estem aquest event el fem conjuntament amb Marina Hèrcules. Marina Hèrcules, hi ha persones molt expertes en aquest tema. També estem en contacte amb l'Associació de Pesca Responsable d'Andalusia. Ja hi ha una selecció i una formació doncs d'aquestes persones que són expertes en aquest tema, no?
Mm-hmm. Doncs, Fede, deixem pendent aquesta propera parada a Ceuta, aquest propera sessió tan especial del científic angler, i t'emplacem d'aquí dues setmanetes perquè ens expliquis les novetats. Potser estarem just o ja justament haurà passat aquesta cita de Ceuta. En parlem. Moltíssimes...
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Igualment, que vagi molt bé.
Adeu.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que me hizo usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar.
Es que la bella que era contigo, con nadie más la consigo.
Planificación, porque a ti la situación te descontrola en el formato.
Bona tarda, són les 5, notícies. Esquerra critica que el govern prorrogui la concessió de la zona blava fins